Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Com va? Vols gel hidroalcohòlic? Que he vist que en teníem un aquí a l'estudi.
No.
Jo me n'estic tornant a posar, perquè si ens rentem tots les mans molts cops al dia, evitarem la transmissió de molts dels virus que estan circulant aquests dies.
Hi ha una passa, és així.
Home, si hi ha una passa,
tu. De fet, és el nostre, en el meu cap, portem 1.000 dies de podcast conversacional, que jo m'ho passo molt bé, però realment enyorem moltíssim la Marta Montaner, que encara està malalta i hi ha gent, oients, veritablement preocupats per aquest tema de què li passa a Marta Montaner.
Hi ha gent que es pensa que estem amagant alguna cosa i que el que li passa és més greu del que realment és. La seva vida no corre perill, vull dir que tranquil·litzem-nos tots. Ara està xungueta.
La Marta està malament, hem estat
està
millor.
Malament.
Hem estat
home,
millor.
Sí, hem tingut moments millors.
Home, i tant, i la Marta ha tingut moments molt esplendorosos, eh?
La sentim.
Home, va.
Va.
Hola, estimats companys del Que no surti d'aquí, estimada audiència, us enyoro moltíssim. Estem bé. Estem bé a casa. Bueno, bé, hem estat millor, també et diré, però... Veus, la gent està molt encostipada. Estic tornant del cap. Res, que hem agafat la Nina i jo un virus, que no sabem quin és, però és un virus amb molt mala llet que ha fet que portem una setmana així, que no estem fines. Però res, que d'aquí molt poc tornaré a estar amb vosaltres i que la perspectiva es remunta d'en breu. Així que res, una abraçada molt gran, ens veiem aviat i mentrestant doncs, seré un oient més. Petons.
Molts petons a la Marta, que ens envia una foto des de l'ascensor arribant a casa amb mascareta i tot de medicaments a la mà, abrigada amb una jaqueta i fa carona.
Fa careta. I mascareta, eh?
Sí, clar, no, molt ben fet, per no contaminar el personal. Bé, passen 10 minuts de les 12 del migdia, hem de parlar de tele, perquè ahir va ser una nit...
No, anem molt petats avui, a més.
És que entre la tele, entre la Úrsula Corberó, que ara venim del quiosc a buscar la revista d'Es Moda, i la nòvia de l'Alejandro Sanz, que també m'ha muntat una traca acollonant, anem tard segur avui. Comencem per la tele.
Bona nit, Sant Pol de Mar! Sant Pol.
Primer de tot, enhorabona al Foraster i en Quim Masferrer, que ahir va rebentar els audímetres amb un espectacular 24,1% d'audiència.
Déu meu, visca Catalunya, el país està parlant, això és el que volem. Un tio amb camisa que va pels pobles i que reivindica la catalanitat des d'aquesta cosa tan natural i orgànica. M'encanta.
És increïble, és increïble. Va anar a Sant Pol de Mar, audiència espectacular. És la novena temporada ja del programa, que dic, hòstia, sí que fa molt temps que està funcionant.
TV3 sobreviu gràcies a
9 anys... És increïble. Pensa que el programa es va estrenar, jo crec que era l'any 2013, i està líder d'audiència des d'aleshores. Llavors dic, escolta, demanem-li en Quim com ho està vivint, si segueix motivat, si segueix il·lusionat...
Quim!
I de com ha viscut aquest retorn.
La veritat és que tot l'equip del Foraster estem molt contents de com ha anat l'estrena, perquè, buf, mare meva... Hem tornat a ser líders d'audiència i qui ens ho havia de dir l'any 2013 quan va arrencar el projecte del Foraster que l'any 2024 a l'estrena de la novena temporada doncs el programa seguís agradant tant i tant i tant a la gent. Jo penso que el Foraster, l'èxit del Foraster és precisament la gent, és a dir, la gent anònima que té una generositat brutal, que ens regalen el seu temps explicant-nos coses seves, que fa que riguem plegats, que ens emocionem plegats, que ens sorprenguem plegats. I per mi, aquesta és la clau del Foraster.
Ah, la clau també ets tu, Quim. És la gent, però tu que els fas lluir, eh? Perquè segons qui poses, no et llueix així, el poble de Sant Pol. Ja t'ho dic ara.
Totalment. A tu et fot a fer el Foraster?
Mare de Déu, quina cosa Ostres. Més insípida seria. Bueno, em fa sortir allà davant...
Potser et sorprendries, però bueno, si jo d'entrada et diria... No
cadascú ha de ser conscient de les seves limitacions i el Foraster és una gran limitació meva, ja t'ho dic ara. A banda del Foraster, ahir moltíssima gent també estava pendent de l'Hormiguero. No per res, bàsicament, volien veure si Pablo Motos finalment contestaria les crítiques que David Broncano la setmana passada li feia a La Revuelta.
Esto es una cosa que no es hoy la primera vez que pasa. Por eso hemos decidido hablar del tema directamente porque nos ha desmontado el programa, porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Esto es una cosa que lleva pasando. Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algunos invitados e invitadas lo han dicho y demás. Es una cosa que lleva pasando años desde que estábamos en la resistencia.
Bé, com ja sabeu, el programa de televisió espanyola no va poder emetre l'entrevista amb el pilot de motos Jorge Martín perquè l'equip de Pablo Motos va aconseguir vetar-la perquè deia que tenia l'exclusiva. D'aquí aquesta polèmica. Però, és clar, aquestes declaracions que acabem de sentir són de dijous a la nit. I els divendres no hi ha ni Revuelta ni Hormiguero. Així que hem hagut d'esperar fins ara, tot el cap de setmana, per sentir si sortiria en Pablo Motos i diria alguna cosa.
Ja se't nota que se t'ha fotut llarg.
Hòstia, sí, jo estava diumenge dient quan falta. A part, no tenia clar que diguessin alguna cosa.
En canvi, jo pensava, a veure quan podrem veure ja El Foraster una altra vegada, novena temporada, visca Catalunya, jo només TV3. La meva tele és unicanal. Jo és com si visqués a l'any 83.
Sí, sí, tens allà només...
Només hi ha un canal. Jo no sé ni on es fa l'Hormiguero.
On el tens, TV3? El 3?
O, no sé ni on el tinc, perquè és que ni el toco. Jo només tinc TV3.
Obres la tele i surt TV3.
No és que l'obri. Està sempre encesa i sempre sol a TV3.
Quin gasto.
És mentida, perquè no tinc tele, però realment no m'assabento de res del que passa allà a Madrid.
Total, que ahir Pablo Motos va decidir contestar. Així començava el programa.
Y bueno, como hay mucha gente que lo está esperando, yo nunca quiero entrar en ninguna polémica, pero hoy no me queda más remedio que defenderme de una agresión que le han hecho al equipo y a mí. Y lo haré a lo largo del programa, después.
Això només de començar, ho trobo una mica guarro perquè és aquell ganxo que tires per acumular l'audiència i que aguantin tot el programa.
I que genera una contradicció només començar, no? Perquè si realment estàs responent perquè et veus obligat davant d'una agressió, paraula que em sembla absolutament fora de lloc, sobretot sortint de la boca de Pau Motos, una persona que ha intentat morrejar convidades en el seu programa, sense consentiment.
Sí, és veritat, fa uns anys sí que anava per aquí.
Però, a més, és això que és absolutament contradictori, perquè si ja comences el programa dient això, però després fas que sigui un ganxo, llavors no només estàs responent perquè sents que no et queda una altra opció, estàs responent perquè saps que això et generarà una sèrie d'engagement i que la gent, efectivament, com deia Roger, es quedarà allà pendent, i no només això, sinó que ho comentaran a xarxes, etc. Per tant, no fingeixis, estàs responent perquè també et juga a favor.
Saps que no li va sortir bé? Que el tema d'acumular audiència, doncs bé, va ser... Espanya va ser segon. Primer va ser La Revuelta amb
aquí,
un...
I aquí què vam fer?
Amb un 17,8 i 15,4. Això a Espanya. Van ser primer i segon. A Catalunya, El Foraster, primer, de tros, amb aquest 24%.
Destrossant els audímetres que ja m'han trucat.
Totalment, que s'estaven escalfant,
ell. Bueno, estan anant els tècnics a resoldre-ho. Sí, ja sabeu que en aquest país hi ha 600 màquines d'aquestes, audímetres, a tot de cases repartides a nivell, bueno, com amb uns estudis demogràfics, etc.
S'estudia, sí, l'audiència de la tele.
És a dir, que és tot mentida, no? Llavors, ara han explotat de tant que es va mirar El Foraster i les estan arreglant.
S'estan enviant
avui a la tarda potser no tenim audiències a Catalunya.
A Catalunya, La Revuelta va fer un 13,7 i L'Hormiguero un 8,3.
Hòstia, nano, però estan apretant, eh?
Sí.
Encara sí que... Mira, ojo, que encara ens faran espanyols, eh?
Home, no. Què vols dir?
Ui, mira,
que superaran TV3.
Completament colonitzada.
24%, eh?
Sí, 24% quan pots 13, el Quim Masferrer.
10 punts per sota.
Sí, bueno, però és que t'ho estic dient. 24% quan hi ha el Polònia o el Quim.
És veritat que La Revuelta està anant molt bé a Catalunya. És veritat. Bueno, és el que és. En tot cas, tornem a la resposta d'en Motos, que no va arribar fins a les acaballes del programa. Quan ell es va aixecar de la taula, se'n va anar davant del públic, com aquell que fa un monòleg, i va intentar defensar-se de les acusacions d'en David Broncano amb una xapa de més de 4 minuts i que, evidentment, hem resumit.
No puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo del Hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas. ¿Qué ha pasado con la famosa entrevista de Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP? Pues os lo cuento. En el Hormiguero, como llevamos haciendo desde hace 19 años, planificamos con mucha antelación los invitados porque esto nos permite preparar mejor las entrevistas. Con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre, casi un mes antes. Teníamos el compromiso por parte de su equipo de que la primera entrevista la daría si se proclama campeón y si no también, pero que la daría en el Hormiguero. Ese era el compromiso y lo reclamamos. La fecha pactada para la entrevista era el miércoles 27 de noviembre, como así será. Pero el pasado jueves 21 nos sorprendimos al ver un vídeo en el que se decía que iba a La Revuelta. Así que nosotros hicimos lo que haría cualquier profesional, que es llamar a su equipo y preguntarles qué ha pasado. nos explican que se ha producido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge, y la solución que deciden es que Jorge grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir aquí al Hormiguero. Así que Jorge sí que hizo la entrevista el pasado jueves, sí que se grabó, aunque esto se ocultó.
Bé, fins aquí la seva explicació dels fets. Hi havia algú fotut per allà també, perquè sentíem tossis, tornos, tot. Ell també estava tocadot.
Una de virus està tothom tocadíssim, no, nano.
Realment, cuideu-vos, cuideu-vos. Sí. A partir d'aquí, ara sentirem com acaba aquest discurs, en Pablo Motos comença a orientar el missatge i el transforma en el que acaba sent una acusació de fake news cap a Ràdio Televisió Espanyola.
Si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son. Si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión pública que estimó que este era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando. O sea, lo que era un mero malentendido por un invitado fue convertido en una de las noticias principales del telediario. Sinceramente creo que hay noticias más importantes y que afectan mucho más a los ciudadanos. Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado ni a nosotros ni a Tres Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Y lo que lamento es que esta vez alguien haya transformado un tema así en una cuestión de Estado.
Pablo Motos parlant de mala praxis periodística de Televisió Espanyola.
S'està posant interessant el tema, eh? Et diré que si és cert el que diu Pau Motos i realment el Jorge Martín va gravar l'entrevista, que entenc que és cert i si no, no ho diria,
sí,
aquell mateix dia que després el Broncano també doncs, es
diuen
va queixar...
Diuen que va ser gravada el dia abans i que llavors no la van poder emetre perquè ho van...
Però per mi ens ho haurien d'haver dit també.
Que estava gravada, no?
Per mi és un error que Broncano no ho digués.
Que amagués que estava gravada l'entrevista.
No sé si és que ho va amagar, eh? Potser senzillament no li va sortir o va considerar que no era important perquè al final el resultat és el mateix, que és que els hi va fotre el programa i els hi va tirar en l'aire aquell dia, no?, de programació.
Però a mi, com a espectador, m'hauria agradat saber que estava gravada i tot i així no es podia emetre. Per mi tampoc canviava molt la cosa, és el que tu dius.
No sé, eh? No sé, família.
Llavors...
Jo entre que parla en castellà i que no els acabo d'entendre,
ja,
no sé pas.
Et costa.
Pendents què penses, tu? Què penses, Roger? Volem la teva opinió.
No, ara no sé si això es convertirà en una guerra que una mica ja els hi va bé a tots dos, perquè avui molta gent estarà pendent de si en Broncano es defensa de les acusacions de fake news, o si en Broncano decidirà jo ja no entro més en aquest joc.
Però
i ho paro.
Però veus que això no és la teva opinió.
L'opinió de
això
què?
Això és una teoria. Jo vull la teva opinió sobre aquest conflicte.
Ja t'ho he dit. A mi m'hauria agradat que si l'entrevista estava gravada m'ho haguessin explicat. A mi m'agrada que m'ho expliquin tot.
Però estàs més a favor del Broncano que no pas del Pau Motos. T'estic preguntant, no és una cosa, estic... no saber-ho, eh?
Ho estic pensant, com que no sé exactament com ha anat, perquè cada cop que parla un descobrim coses noves, em costa molt decidir. Jo entenc que a vegades en els mitjans de comunicació es tanquen entrevistes en exclusiva, però si s'equivoca un representant i el porta a un altre programa, imagina't que arriba a ser en directe. Què fas llavors? Per tant,
clar,
per mi s'hauria d'haver emès.
Però
és com...
al mateix temps...
A nosaltres ens ha passat alguna vegada, ara no, però fa anys, que graves una entrevista i dius, l'emetrem d'aquí una setmana, i et truca un representant o una representant i et demana que no s'emeti o que editis segons quines parts. I quan això ens va passar fa uns quants anys, jo el que vaig dir va ser, si hagués estat en directe, t'hauries aixecat i hauries marxat. Com que no ho vas fer, ho emetrem igualment, perquè això ja ho has dit i ho has gravat. És que si no entrem sí, en una dinàmica molt perillosa de començar a editar les coses.
Però està clar que aquí qui s'ha equivocat en realitat és el representant, perquè si tu t'has compromès amb un programa de que serà el primer que t'entrevisti, que això és una cosa absolutament legítima, perquè tu com a programa vols tenir el Jorge Martín com a primer entrevistat de totes les televisions, i això és una lluita que passa allà i passa aquí i passa tot arreu, i després és el representant el que s'equivoca, jo entenc que ho vulguis lluitar. Després l'altra cosa són les maneres i com ho lluites, eh?
I
però
com,
clar, jo ho entenc.
I com és que la revuelta, és a dir, què els diuen des de, bueno, des d'Antena 3 perquè no ho emetin? Perquè si ja ho han gravat, la revuelta ho hagués pogut emetre. No sé què hagués passat. No,
no
sé
clar,
si,
la,
si legalment hi ha un lligam, si hi ha... Vull dir que ens falta informació.
Ja
per
buits,
tant,
ja
espero que ens vagi arribant mica en mica i crec que això tindrà continuïtat.
Per mi el més interessant, més que la continuïtat, és que aquesta guerra televisiva en realitat es trasllada 100% en el món polític i aquí el, també al ser una televisió pública que representa unes coses i que clarament tothom vincula amb una sèrie de valors i amb una sèrie d'ideologies versus la televisió privada amb... doncs un altre ventall, no, d'opinions i de maneres de pensar i de fer, aquí polaritzes encara
està
més la societat.
Polaritzat. Sí, sí.
Amb una cosa que aparentment és mer entreteniment.
Bé, veurem si va sortir més informació i estarem pendents aquesta nit de si l'altre contesta. A tot això, ahir vam tenir una entrevistada que ens estimem molt aquí i que va anar a la revuelta.
Voy, la presento. Una de las mayores estrellas de la música en España en los últimos años. Un auténtico fenómeno. Estamos muy contentos. Vuelve dos o tres años después. Ha vuelto aquí, estamos muy contentos. Un aplauso para Rigoberta Bandini, La Revuelta.
La Paula Ribó, que torna a fer una aparició pública després de molts mesos apartada dels escenaris. Jo feia molt que no la veia en cap mitjà, diria.
Moltíssim temps. Ha estat molt... ha estat, sí, realment molt apartada. Jo ho he recuperat aquest matí perquè, com sabeu, ahir a la nit vaig mirar El Foraster. Mira, només començava a explicar un detallet que encara posa més llenya al foc de la polèmica contra l'Hormiguero que tenen aquí oberta amb La Revuelta. Atención, ¿cómo funciona también el tema de l'Hormiguero una mica más
espera,
también.
El viernes, a primera hora de la mañana, me mandaste un mensaje poniendo a David, oye, que sé que voy el lunes al programa y tal, pero es que me acaban de llamar del Hormiguero y no me... Y hombre, no, por favor, no.
Sí. Pero bueno, ya sabías que era broma, ¿no?
No, sí, pero un momento
sí, que... Sí, estoy vetada, además, yo no puedo ir.
¿Vetada?
Sí.
¿Vetted?
Vetted.
¿Por qué?
Ni siquiera lo sé.
¿Pero has ido alguna vez?
No. Pero una vez que se sugirió, se dijo...
No, ¿eh? ¿Por qué, hombre? Bueno, no sé, a ver, está en su derecho también.
No,
su...
sí, claro. Igual porque dije la palabra teta en su momento, no sé.
Es verdad que tenías una canción de que se...
Claro, pero bueno,
y tal.
De ahí a tal.
Por nuestra parte... El otro día aquí no lo dije, pero ahora que estás tú aquí como, como estrella, el resto de potenciales invitados o invitadas, que sepáis siempre que aquí, aunque hemos hablado de esto y hay un poco, parece una polémica que, bueno, nosotros estamos abiertos a que vengáis aquí, que vayáis allí, que no vengáis en ninguno de los dos, que vayáis primero aquí y luego...
Això, això anirà per llarg, eh? Perquè els convidats jo crec que els aniran posicionant, no? Li aniran fent comentaris amb en Bronca, no? Respecte a aquesta polèmica.
Doncs sí, et diré que sort que l'Hormiguero no cobra per cada vegada que l'esmenten a La Revuelta perquè ja serien multimilionaris, eh?
Sí,
també,
que es diu molt, eh?
Vull dir que últimament s'està comentant moltíssim. En general, la resta de l'entrevista, com sempre passa amb La Revuelta, dona poc titular perquè parlen de tot però de res, que és allò que jo, en realitat, me les miro i penso, però quan diràs alguna cosa? I mira que la Paula, per mi, és una tia que té moltíssimes coses a dir, però ja són aquest tipus d'entrevistes on la gràcia és aquesta, no? Com distreure't una mica...
L'ambient, parlar així...
Exacte, tu ho has definit molt bé, és una cosa més ambiental i de show.
Que no pas el que acaben dient, de contingut.
Efectivament. Sobretot fan promoció d'aquesta tornada de Rigoberta Bandini als escenaris, que torna amb una gira, i que torna també a la música després de molts mesos, com deies, Roger, de baix perfil. Torna amb un disc que es publicarà el 2025 i que es dirà Jesucrista Superstar, val, sempre amb totes aquestes sí, referències així una mica místiques a Can Rigoberta, i del qual ja hem pogut sentir dos singles. El més recent és Pamela Anderson. Pam, 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 pam,
que la sento, eh? No l'havia sentit.
Com ho veus?
Bé, bé. Molt, molt Rigoberta, no ha canviat, no? És molt el seu rotllo.
Molt Rigoberta i a mi, com sempre, m'agraden també molt tots els visuals, tota la proposta estètica que porta amb la música. Jo és que no ho puc evitar, sóc fan de la Rigoberta Bandini.
I a més, em consta que us coneixeu perquè sí, heu fet alguna cosa plegades i que xategeu fins i tot a vegades.
Però mira, justament va explicar a La Revuelta que ja no té WhatsApp i jo vaig pensar, ah, Rigoberta, i ara com parlarem, Paula? Si
ah, clar, SMS.
Perquè ella... pues, doncs sí, ara xateja per SMS. Sort que ho va dir a La Revuelta perquè jo m'ho hagués perdut, si no, i li hagués enviat un WhatsApp i hagués pensat que em deixava en vist. En vist! El primer single que vam poder sentir, a veure si aquest també t'agrada, Roger,
aviam,
és Si muriera mañana.
Aviam.
Si muriera mañana hoy me iría a la playa a jugar con mi hijo en la arena. Llamaría a esa amiga que hace años que ocupa un espacio en mi mente y haríamos una cerveza. Comería un menú de esos caros con mi maridita.
Escolta, m'agrada molt i orejeja una mica en positiu, eh?
Trobes?
Jo trobo que sí, amb aquest... Ja em puja una mica.
Adiós con desprecio, ¿cómo me haces esto, cabrón?
Ara menys, però al principi m'hi ha fet pensar una mica.
Això és full Rigoberta.
Això sí, al principi m'hi ha recordat una mica. M'agrada molt, eh? M'agrada molt, eh?
Sí, la veritat és que està molt.
M'agrada molt.
Jo és que la trobo encantadora, què vols que et digui? Torna a la revolta. A banda de fer promoció de totes aquestes cançons i de tot aquest nou univers que ens proposa i que sobretot ens proposarà a partir del 2025, el més interessant, com sempre, és la pregunta del sexe i la dels diners. La dels diners, jo no sé què va passar. Devia haver-hi aquí un forat negre perquè se'ls hi va escapar.
No,
jo no sé si és que la Rigoberta la va vetar. O va comentar, escolta, això poder jo no estaré molt còmode, millor no me la feu, però ni tan sols es va esmentar de dir aquesta no la vol respondre. No? Era com si mai haguessin fet aquesta pregunta.
Amb la Carmen Machi tampoc li van fer aquesta pregunta dels diners.
Que és una petició dels convidats, ja et diré que em sembla bé, eh? Vull dir-te, perquè si no et sents còmode responent una pregunta, jo suposo que en Broncano prefereix que el convidat es senti a gust, no? I no col·locar-lo en un...
Sí, que ho podria fer a última hora, però bueno, és un...
Bueno, en canvi, però, va compensar donant molt detall a la pregunta del sexe.
Sexual en su último mes. Recordemos que cuenta follar un punto, petting 0,6, masturbación 0,5.
Vale, mira, yo te tengo que ser muy honesta,
vale.
David.
Adelante.
Cuando quedaba un mes para venir, yo me puse en el calendario familiar que tenemos, sí, este anillo.
¿Tenéis uno común?
Sí, tenemos, claro, uno en común para aclararnos de nuestra vida, obviamente.
Vale.
Y entonces le dije, como aquí empieza el countdown de para quedar bien ante España.
Tenemos 30 días para hincharnos.
Tenemos 30 días para follar, para demostrar a España, para mentir a España,
bueno, no,
de que follamos. Y entonces empezamos, en plan, día uno, motivadísimos.
Fuá.
Día dos, motivadísimos. Ah. Día tres, qué palo, pero venga. Y el día cuatro fue como... Es que si lo hacemos cada día, nos vamos a divorciar, nos vamos a dar asco. ¡Qué puta pereza!
Demasiado, ¿no?
Sí, sí, o sea, no, fue como una revelación. En realidad, no queremos follar cada día.
¿No queréis follar cada día?
No, en realidad, creo que la cantidad está como muy, muy sobrevalorada.
Está sobrevalorada, ¿verdad?
Pero muy extremo.
Crec que és una de les respostes més llargues que s'han fet per respondre la pregunta del sexe.
I encara en parlen més, eh? No
sí,
pensis.
Sí, segueixen parlant.
Però em sembla superinteressant que respongui això.
Que està sobrevalorada la quantitat de sexe.
Sobretot perquè aquesta pregunta, que jo estic segura que en Broncano la fa amb tota la bona intenció i que la segueixi fent, és veritat que et posa com en una situació incòmoda de dir, hòstia, doncs ara sembla que... O sigui, com si follar poc estigués malament, que és també el que va passar quan la Lola Lolita va dir que havia estat 30 dies sense follar, que es valia una, que semblava que, bueno, que hagués organitzat ella una guerra, o sigui, una cosa bestial. I a mi m'agrada que surtin testimonis de persones conegudes,
és
a dir, doncs
pregunta.
Per mi està absolutament sobrevalorat en aquest cas, o potser no, però en aquest moment de la meva vida doncs no ha anat així, i que hi hagi testimonis de gent, no, que en comptes de presumir i fer veure que... En comptes de reivindicar aquest catxi social que aparentment et dona tenir relacions sexuals, ho rebaixi i digui, doncs no, per mi no va així.
Sí, sí, molt, molt interessant i això que deies, que segueixi fent aquesta pregunta, perquè hi ha respostes que realment fan reflexionar. Jaume Miranda, bon dia.
Com estàu?
Molt bé, i tu?
Molt fan de la Rigoberta Bandini, perquè és veritat que vivim en un món molt hipersexualitzat, on se valida molt a través del sexe, l'existència d'un mateix, i jo com a persona totalment ameba sexual, agraeix moltíssim el seu gest de sinceritat.
Totalment. I a més amb la història, o sigui, està molt ben construït. És que són fans.
Sí.
Sí.
Que no... Tu creus que s'ho van proposar de veritat amb el seu home?
100%. Això?
Sí?
Sí. Llavors, això
també encara... li compro la història, encara que no ho hagin posat en pràctica.
Però clar,
eh?
Això encara dona més riquesa narrativa,
sí,
a la història,
total,
saps? Perquè és com, clar, a sobre ho vas provar, però llavors vas tenir aquest moment de revelació. Està superbé.
Sí, a part, he de dir que aquesta pregunta, que resulta com a frívola i còmica, sempre que la fan Broncano, m'agrada moltíssim que ella desenvolupi, perquè això és realment la conseqüència que hauria de ser sempre aquesta pregunta, no? Que se parli amb sinceritat de sexe d'una vegada per totes en prime time.
Passen 2 minuts de 1:15 del migdia. Posa'l, que feia dies ara. Hòstia, que bé que se m'ha posat ara això aquí. Perquè anem molt malament de temps, però...
Hòstia,
això és mandanga de la bona, eh?
Però sou molt fans, en sèrio.
Tu s'han dit això? Puja el volum.
Puja, és que és... Hòstia, s'ha enganxat la guitarra, ara.
Mira-la, però disfruta-la. I ara entra amb ganes, eh? Atenció.
Sempre amb moltes ganes l'Alejandro, eh?
No, ell el caracteritza les ganes, realment.
També són una cosa.
Ah, sí, aquest cor està molt bé, eh?
Bé,
és un
Jaume,
geni, és un puto geni.
No, no, és un geni sí, en el camp de la música.
Llàstima,
llavors,
que és una merda de persona.
No, en els temes personals ha relliscat una miqueta, penso, amb el que ha passat aquestes últimes hores.
Ja va relliscar quan va estafar Hisenda, no?
Bé, és una persona que més a xarxes socials tendeix a disparar-se bastant de tant en quant. És una mica Angie Fernández, que de cop agafes mòbil i se li en va una mica solla i després s'ha de treure Twitter i aquest tipus de coses que li passen a Alejandro Sanz i a poca més gent. Vols que te digui el que ha passat
bueno,
aquesta setmana?
Bueno, el que ha passat ara, perquè és veritat que ara feia molts dies que no en parlàvem, des dels problemes econòmics que tenia amb Hisenda i tot plegat.
El pobre, només parlem d'ell per dir mala notícia, però és que
bueno,
realment s'ho busca.
Tampoc ens treu gaire música nova que diguis... No, clar, sí,
no,
parlem de les coses dolentes últimament.
Tio, eh? Ara sí. Fa molt que no ens sorprèn musicalment. Poder ha perdut el geni, que també passa amb l'edat. De vegades no és geni, joventut.
Està 30 anys sent el número 1 és pràcticament impossible.
Això ja no ho sé, si ha perdut geni o no ha perdut geni. A mi, com que mai m'ha interessat gaire musicalment, vaig a confessar-ho, però he de dir que m'ha agradat moltíssim la polèmica d'aquesta setmana, i és que tot comença en que en Alejandro Sanz bàsicament s'ha apuntat a la moda liderada per Risto Mejide i Leonardo DiCaprio a tenir parelles que puguin ser les teves escolanetes.
Per tant, la pregunta és qui és la nova nòvia d'Alejandro Sanz? Anem a donar tots els detalls. Perquè aquí hi ha diferència d'edat, pel que dius.
Efectivament, hi ha diferència d'edat, mai falla. Alejandro Sanz fa uns dies presentava en societat, en el Latin Grammy, concretament, la seva nova relació amorosa, que és la valenciana Candela Márquez, actriu de 36 anys, amb qui s'emporta, per tant, de nou. O sigui, una persona literalment adulta enmig entre ells dos. Qui és Candela Márquez? És una actriu que fa uns 10 anys va fer algun paper rellevant a la tele espanyola com a la sèrie Aida, però que ràpidament va marxar a Mèxic, on ara mateix és una estrella de telenovel·les i talent shows com Mirar qui en baila i coses així.
Queda llunyíssim en tots els sentits, eh? Perquè físicament realment estem molt lluny de Mèxic,
sí,
que m'encanta dir Mèxic, per
és un
cert.
Fet.
Però també a nivell conceptual a mi això em queda llunyíssim.
Però és una persona molt reconeguda, de fet té quasi un milió de seguidors a Instagram. Estem parlant d'una persona molt coneguda i ja que no la veus físicament he de dir que molt agraciada físicament.
I altíssima.
Té metro, pinta de molt alta, també és que ell fa...
1,70
Ah, és que ell que fa un pam, doncs.
Tampoc ajuda que ell fa 10, clar.
Sí, últimament parlem de personatges que realment són, com dic últimament, gent a qui la gravetat l'apreta fort, eh? O sigui...
M'agrada molt aquesta expressió. He de dir que també se pot reivindicar moltíssim l'altura, que hi ha com un prejudici, sobretot cap en els tios baixos, i a mi m'atreuen, mira, Cetangana, a mi me pot empotrar quan vulgui.
1,73 l'Alejandro.
I no tant un tio baix, sinó el que sempre sorprèn molt és un tio baix amb una dona més alta, no? Que sembla impossible i és... I mira...
No.
És possible, família!
Tens tota la raó. M'he volgut enriure d'anar a Alejandro Sanz i ho he fet malament en aquest sentit.
Disculpem pel body shaming, perquè realment això no ho pot canviar.
A mi em passa, com, bueno, com a molta gent, que quan els veus per la tele i la gent que veus famosa, jo em penso que són molt alts tots ells. I llavors te'ls trobes pel carrer i dius, hòstia...
A veure, anem a posar un exemple de quilòmetre zero. Jo quan te vaig veure per primera vegada pensava que eres més alt i en persona...
Ah, sí, ja m'ho diu. Sí,
és
sí,
un tapet.
Ara un tapet.
A veure, tampoc és que sigui un clauer, però...
Em diguis tapet.
No és alt, no ets una persona alta.
A veure,
no és
baixet. Jo em poso plataforma i ja som iguals, perquè no és... Veus que tinc un tabú? Però és que no és dolent, la connotació negativa de ser
que
baix, que la
tapet,
poses tu.
Dir...
Perquè... No, no li diguis tapet perquè
és
tot això, jo sóc igual d'alt que tu, llavors tampoc puc dir gaire.
A partir de quan és tapet, doncs?
Ets baixet, però això no és dolent. És que la connotació negativa la poses...
És que ara
tu,
no
ho
vull justificar, és que ara m'estic aguantant
ets
per dir l'alçada.
Ets moreno, no... tens barba i ets baixet, i per... si ets dolent o bo, ho poses tu, això.
Per tu ets baixet, jo per mi no sóc baixet, tampoc sóc una puta torre.
No, jo crec que estàs a una altura bastant estàndard. Tu entres dins un metro...
Si féssim un petó, jo no m'hauria de posar de puntetes. Per tant, ets baixet.
Aixeca't. Espera, Marceu, seu,
escolta,
seu,
per favor, que jo només duc un cafè.
No s'ha de posar de puntetes. Aquesta, vas alta avui. Ah, vas alta. Seu.
Què dius, plataformes?
Escolta'm, si et descalces...
S'estan mesurant una altra.
Sí que hauries de baixar.
S'estan comparant.
Hòstia, com m'ha afectat. Com m'ha afectat
tens
el tema de l'alçada.
Tens la masculinitat, fixa-t'hi, tan fràgil. Hòstia, que m'has fet
ara
aixecar,
ho he vist.
Has parat el programa i m'has fet posar-me...
No, no, demano disculpes per... Hòstia, com m'ha afectat això.
Se'ns n'estan endavant el podcast conversacional, com es nota que no hi ha Marta Montaner, que
demanaré
per
hora,
és alta.
No, Marta Montaner és bastant alta, sí? Realment sí,
no,
està
no.
Una mitja alta. No,
Marta Montaner no fa 1,70 m.
No, a veure...
Mira, prou!
Va,
sí, tallem-ho perquè sisplau. Ja està, no sortirem d'aquí, nano. Mira,
1,72 m l'Alejandro i ella 1,70 m.
Bé, jo diria
dues
que...
Dues torres.
Sí, dues torres, vinga, totalment. Les dues torres de, del Senyor dels Anells. Bé, vaig amb... Bastem-me, per favor, perquè jo m'he preparat una secció
sí,
boníssima.
Sí, sisplau, qui és ella?
Bueno, la Candela Márquez, aquesta setmana, de fet, dilluns, ahir va ser dilluns, ja no sé ni quin dia m'atrop, va penjar unes fotografies artístiques a una platja de nit, allà on se la pot veure com sexy però desmelenada, una cosa així com que pareix improvisada, i en Alejandro Sanz li comentava de forma pública el següent text.
Tu creus que aquesta banda sonora il·lustra bastant el contingut?
Ara te'l llegiré i ho veuràs. Alejandro Sanz escrivia: Mi niña, ya te extraño, nos vemos pronto, no hay manera de explicar lo que no tiene explicación, la belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero.
Aquí fots quatre acords i tens una cançó.
És que podria aprofitar-ho, com des de fer servir tant Instagram.
A veure, a mi m'està greu, perquè aquest senyor se suposa que és un gran compositor i un gran lletrista, i aquesta nota d'amor podria ser una carta imaginària de les que jo escrivia en els meus nòvios inexistents a segon d'ESO. A mi me fa moltíssima vergonya aliena. No sé si esteu igual que jo. Però bé, voleu, si voleu, continuem, perquè això no és la notícia. Uh-huh. Alejandro Sanz ahir va tenir un dilluns, molt dilluns, i va decidir tenir un conflicte públic amb un seguidor de Nakande.
Si es va fotre en un jardí...
Ell va fer aquest moment de comentari així gairebé més zen, no? De, oh, si la gent sapigués... Com... I després es va llançar a la guerra.
Ell, sí, inside out, va passar per totes les emocions en els dilluns que vàrem tenir ahir. I és que resulta que en aquesta mateixa foto de la seva parella Candela Márquez, un usuari escrivia: Igualita a Shakira. Sanz no supera a Shakira y como ella no le hizo caso, se agarró a esta, que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana, que tampoco supera.
¿Qui és la cubana? M'he perdut. Jo entre el castellà, la cubana, la Shakira.
Jo lo de la cubana no ho he entès. Jo he pensat en sa companyia teatral, perquè, clar, Shakira realment és colombiana, no és cubana. Sí. Tot i així, la resta...
Potser s'ha liat el que ha fet aquest comentari.
O poder va tenir una exnòvia cubana, l'Alejandro.
Pot ser si... Ah, no, J.D. Mitchell pot ser cubana? No ho sé. Aquí ja me perdeu, no he fet com a tota infografia.
No és important.
En tot cas, aquí l'Alejandro perd els papers, agafa el mòbil,
agafa
i comença a teclejar com un boig.
Se li va anar sa olla. Atenció a sa resposta d'en Alejandro Sanz en aquest usuari. Jejejeje, pobrecito, sumérgete, pero sumérgete mucho.
Tres punts.
Más.
Tres punts.
Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar. Y ahí vas a entender tu mierda de comentario.
No sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. Pasó lo de pan y del hombre.
Hòstia, no sé si ho podràs arreglar ràpid, això, perquè realment... una condemna a mort, una mica, el que li ha dit, eh?
Bé, a mi m'escriu aquest missatge, bueno, en Alejandro Sanz, i estic 3 anys en el psiquiatre, no en el psicòleg. O sigui, m'enfonsa absolutament.
Bé. Ah, em diuen que sí, que la Clara ara m'ho està dient, que té una ex que és cubana, que és la Rachel Valdés.
Rachel Valdés, ens fallava aquest nom, perfecte.
Perdoneu, és que en Alejandro Sanz té una vida amorosa tan complicada que és molt difícil seguir-la.
No es pot ser experta en tot, tampoc.
Rachel, hòstia, doncs era més jove, 34 anys.
Bé, i això te sorprèn? A mi no me sorprèn de cap senyor poderós, francament. Bé, com podem determinar, Alejandro Sanz s'ha cabrejat moltíssim amb aquest comentari i no és estrany perquè ven que comentar-vos una cosa que potser no sabíeu o que no recordàveu. Els rumors de que en Alejandro Sanz i en Shakira haurien tingut una relació clandestina ara ja fa 20 anys quan gravaven La Tortura sempre han existit. I més ben dit, el que s'havia dit sempre és que ell l'hauria desitjat però que ella mai hi va accedir.
Tot això és rumorologia, no? D'aquesta que creix i creix i creix.
Sí, però és vera que és una rumorologia molt, molt, molt present. De fet, inclús a dia d'avui, fins fa res, aquest mateix estiu, van sortir unes fotografies a un restaurant de Miami on se podia veure en Shakira tenint un sopar romàntic amb algú que podria ser en Alejandro Sanz i varen reviscolar rumors d'una estira i arronsa entre aquest parell. És a dir,
també
estem parlant...
que la foto era d'esquena... i podria ser qualsevol.
Clar, podria ser el Roger, diguéssim.
Sí. Podria ser qualsevol persona.
I l'orella una mica més oberta, la meva. Jo sé que sóc força més alt que aquest noi d'aquí.
No puc veure les teves orelles perquè sempre dus auriculars a la ràdio, però no sé si són... No, jo no diria que ets tu. Aparenta ser més alt que tu. Ja saps que tu, segons nosaltres, fas 2 centímetres.
Prou.
En qualsevol cas, a mi el que m'agrada més és que, evidentment, a Alejandro Sanz li han tocat una tecla molt mal tocada, està molt cabrejat, però el que m'agrada més és que en Candela Márquez, que anava rebent les notificacions dels missatges esperpèntics que anava rebent en el seu feed, no va contestar absolutament res. Ella supos que estava en el llit llegint com el seu nòvio anava escrivint.
Pensant quin dement m'he pillat, nano.
Sí, probablement en breu tenim una ruptura perquè aquesta senyora pensarà amb qui m'he ajuntat. I no és d'estranyar, no?
Bé, veurem quan dura això. Ara farem una pausa. Tens molta pressa o potser pots quedar?
No, estic bé. Sí, sí.
Estàs bé?
Sort,
estic
bé. Pensa que nosaltres també ens treu del podcast conversacional perquè el Roger i jo ens estimem molt, però clar.
Sí, doncs he estat escoltant i se fa, no, se i fa ara complicat.
I ens comencem ja a enganxar. Bé, home, coses personals que afloren
a
l'antena.
I veus que si tu no hi ets, ens tornem bojos i ens aixequem, ens posem a mesurar, nos estem descontroladíssim.
No, de més, així estic pujant-se mitja de ses altures d'aquest
estudi. Jo estic una mica dolgut. Ara ho parlarem a fora.
Perquè tens la masculinitat superfràgil,
no,
ets molt delicat.
No cal dir tapet. Em pots dir, no ets una persona excessivament alta, però dir-me
però
tapet, posar l'etiqueta... Home, molt més.
I què? Però és que ho veus, que no és dolent.
Ah, no.
No em molesta pas ser baixa o no baixa. Bueno,
no,
anem
baixa.
A publicitat i a la tornada comentem aquesta entrevista de la Úrsula Corberó a És Moda.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
I la que s'ha d'obrirà, Vic, no? Sí, sí, sí. Que el Roger l'està dient de la puta al segon.
No, la concepció que es té moltes vegades.
Ai, Déu meu.
Bé, estàvem parlant de l'alçada.
Evidentment.
És un tema que no ha quedat gens...
Saps que és molt alta l'Úrsula Corberó? Va, enllaça.
És molt alta?
Sí. No.
No, ara t'ho miro.
Jo l'he vist en persona i no és alta.
No, no. Anava en plataforma el dia que va venir.
70, 75 i tant.
Mm.
Jo que diria no. Que és més baixa
bueno,
i a més...
No. Bueno, ho tinc a davant. 1,63 m.
Doncs pues perdoneu.
Una altura estàndard.
Un tapet, segons tu.
No, estàndard.
Un tapet.
Ai, mira, de veritat.
Escolta'm, no. Aquesta setmana la revista del País És Moda, que l'hem anat a buscar al quiosc, publica una entrevista precisament a l'Úrsula Corberó, actriu de Sant Pere de Vilamajor, coneguda per La Casa de Papel a Netflix, i tota la pesca ara està de promoció i per això està donant aquestes entrevistes. Com ha anat això? Quins són els seus titulars?
Doncs mira, és una entrevista que comences a llegir amb moltes ganes perquè el titular d'entrada ja és molt sucós. Diu, molts de cara a la galeria freguen el que és antisistema, però després embogeixen si no els hi posen una suite. Clar. Jo veig això i m'he de comprar la revista immediatament i saber quins altres secrets de dins de la indústria em vol explicar Úrsula Corberó, que a més ja sabeu que jo sóc molt de l'Úrsula, que al final ella és una quilla del Baix Montseny i cal estimar-se-la moltíssim, a banda de l'efecte que li tenim pel fet que gairebé s'enamoren amb en Roger i que són pràcticament exnòvios.
Correcte.
Una altra cosa que em va generar molt d'interès d'aquesta entrevista és l'entrevistadora, que sovint et diré que és més important que l'entrevistada. Fixa't el que et dic. Sí o no, família?
A veure, tots dos són molt importants, però un mal entrevistador pot fer quedar malament un bon entrevistat.
Sí, i en aquesta ocasió, la que entrevista la Úrsula és la Mariang, que és la Kinky de la Pija i la Kinky, el podcast de moda a l'estat espanyol i que ara col·labora amb El País. El podcast, diguéssim, tenen converses amb gent, però no són entrevistes a l'ús. No és allò de dir, això és una entrevista clàssica.
No, de fet, com a entrevistadors són bastant fluixets.
Molt fluixos. Sí. I, per tant, jo tenia ganes de veure-la com executant el que és una entrevista, això de fent aquest paper d'entrevistadora més clàssica. I la veritat és que ho fa bé, perquè li treu suc a l'Úrsula i, a més, hi posa literatura i s'agrada. Els àngels bíblics no tenen escala humana. De fet, segons la descripció que ofereix l'Antic Testament, els àngels s'assemblen força a la Sagrada Família. Brutal, ciclopis i inintel·ligibles. En això penso mentre que, amb la mirada clavada a la monumental mola de pedra, m'endinso en un estudi garatge al mig de l'Eixample de Barcelona, just davant de la Basílica. A dins hi ha una noia de 35 anys nascuda a Sant Pere Vilamajor que es diu Úrsula Corberó. Ella, tot menys angelical, diu al seu perfil d'Instagram que té nom de bruixa, pop i lletja, la bruixa, en al·lusió al personatge de la Sireneta. Jo crec que té nom de famosa. No pots anomenar-te Úrsula Corberó i no ser cèlebre.
Molt difícil de seguir, no, aquesta entrevista?
Hòstia, m'he hagut de concentrar molt i sort que has dit que, bueno, que era sobre la Úrsula.
Jo pensava que anava a començar a Jurassic Park al principi.
Sí. Doncs així obre l'entrevista a la Mariang i després ja deixa de banda la literatura i es posa, diguéssim, només a preguntar i es converteix.
Gràcies a Déu.
Està tot una mica més estructurat perquè realment amb aquesta aquí ens perdíem una mica. Un dels fets més destacables de la vida de la Úrsula, sobretot últimament, jo crec que és veure com ha sabut transformar la seva carrera en una cosa internacional, com ha sabut aprofitar l'empenta que li va donar l'èxit mundial de La Casa de Papel per traslladar-se directament cap a Hollywood, no? Que és una cosa que altres perfils semblants a ella no han sabut fer. Tot sense parlar en anglès, a més al principi. La sentim parlant a través de la intel·ligència artificial, família.
Hace 5 años no hablaba una palabra en inglés y lo he pasado muy mal con eso. Para la primera cosa para la que me cogieron, Snatch 2018, yo no hablaba nada de inglés. Me aprendí todo fonéticamente y, te lo juro, yo estaba en el avión vomitando de los nervios que tenía. Estaba más sola que la una, sola, farsante, una mentira de persona.
Hòstia, quina ansietat, que no saps ni el que estàs dient, eh? Tu aprens de memòria.
És això horrible.
És molt habitual en moltes actrius i actors que van a Hollywood. Sara Montiel, m'estic anant molt enrere, però també el Zapataki i tantes altres que han anat a Hollywood van allà un
però
poc.
Et pillen de seguida, no? Tu quan arribes a un càsting t'has de dir bé, hola, però, bon dia, passa per aquí.
A veure, tots tenim una mica d'oïda en anglès i tots varen fer alguna cosa a lo millor, llavors ja vas allà i t'ho prens fonèticament com ella diu, però sí, jo també estaria vomitant probablement dins un avió.
Home,
sí.
Començar a Hollywood sentint-te sola, farsant i una mentida de persona...
No, no, no ajuda, està clar.
No ajuda.
No ajuda, home.
Ella explica que no és que sentís una impostora, sinó que sempre és una impostora per definició i m'agrada moltíssim com ho explica.
Yo soy una impostora todo el rato, pero en el buen sentido. A veces pienso que si no tuviera el morro que tengo, no habría llegado a ningún sitio. Es bueno ser un impostor, claro, porque es que la vida es muy rara y hay que quitar hierro a las cosas. La gente me dice mucho... que soy muy, muy auténtica, así como muy de verdad, sí. Pero yo no soy esa persona todo el rato, en mi intimidad. Esto tiene que ver con que a mí me gusta mucho transformarme.
No està molt fina, aquesta intel·ligència artificial. Costa seguir-la,
M'ha costat seguir-la, però he de dir que m'agrada moltíssim el gir que li donen en el concepte d'impostora a Úrsula, no?
Totalment. La Marianne també li pregunta sobre la intensitat dels actors, perquè és veritat que la feina d'actuar no pot portar un remolí d'emocions bastant bestial. Però a mi m'encanta com l'Úrsula suporta el seu terreny de seguida.
Son muy pesados los actores. Con todo el tema de la intensidad, yo no puedo. Todos tenemos momentos intensos, preocupaciones, momentos mejores y momentos peores. ¿Sabes lo que me pasa? Que, y no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, también veo mucha hipocresía.
Está criticando una mica els seus companys i companyes que van d'intensets per la vida.
I prepara't perquè aquí agafa ja les armes fortes, eh? Aquí es posa ja la qüestió interessant. L'Úrsula tenia ganes de disparar i ho va fer. I aquestes són les declaracions d'on surt el titular de l'entrevista. És la resposta que dona quan la Marianne li pregunta si veu hipocresia en el món dels actors o en el món en general.
Veo a mucha gente que, de cara a la galería, se apodera de un discurso humanista, rozándolo antisistema, y que después se ponen como locos si no los ponen en la suite que ellos quieren. Debo decir que yo he tenido la gran fortuna de encontrarme con actores y gente maravillosa, pero no te puedo decir que todos son así. Sí que es verdad que a lo mejor antes no era capaz de identificar ese tipo de cosas y por ahí me sentía yo un poco más culpable por no ser un ejemplo a seguir. Y ahora lo veo y digo, mira, pues sí, tengo muchas cosas en las que aprender, en las que mejorar.
M'agrada molt com ho planteja, perquè a part d'acusar els seus companys o alguns companys de ser uns falsos, a banda d'això diu, clar, a mi descobrir que aquesta gent eren falsos em va ajudar molt a entendre que no és que jo siguis una merda de persona, perquè el que a vegades genera aquesta gent que té un discurs tan perfecte de cara a la galeria és que tu et penses que ets una merda, perquè
clar,
jo no sóc així.
Ells ho fan perfecte i jo,
clar,
mira, faig el que puc.
Ells són perfectes i, en canvi, tu ets de veritat, i aquest és el problema, i ets segurament més autèntica, que és el que és la Úrsula Corberó, que també parla una mica a l'entrevista de com li agrada donar la nota, ser el centre de l'atenció, però com no li agrada la fama. Mm. Em cau molt bé, a mi.
He de dir que
i ho gira tot, que això està molt bé. Saps?
Sí.
Com el consell, tot ho gira cap al cantó que no t'esperes i algo que seria dolent com voler ser el protagonista, ella t'ho porta cap al terreny positiu.
Molt inspiradora, no, Úrsula Corberó?
Molt.
Sempre, sempre, ho ha estat sempre.
Tu estàs tan enamorat que...
Estàs enamoradíssim.
Jo passo malament cada cop que tornem a parlar d'ella. Jaume, cuida't molt, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
A veure, anem a publicitat i llavors ja ho tanquem aquí.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Un minut i arribem a la una del migdia. Mira, ens ha quedat pendent que ho farem demà, la festa d'aniversari de la Rolfo. La
jo
jugadora
no sé ni qui
del...
és, haurem de començar molt pel principi.
Demà, la jugadora del Barça, que porta... anava a dir molts anys, no?, des del 21. I en Víctor ens explicarà qui és el seu nòvio, que és en Simon, que jo no el coneixia.
Pensava que deies qui era el seu nòvio, el nòvio del Víctor.
Ah, no sé si té parella, no sé si té nòvio, si té nòvia.
No, no, està molt de l'abril, està molt de l'abril.
L'abril, no sé.
Pobre.
Clar, normal. Ho deixem aquí, demà hi tornem a partir de les 12 del migdia, i ara, com cada dia, al búnquer. Va, que vagi molt bé. Adéu-siau.